Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Medina, al Walter Center, Barcelona, aquesta tarda en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis i Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies, ACN. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Salvador, no, Joan Maria, benvingut
bona
també.
Bona tarda, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, que és el tom cap de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda, bona tarda.
I el Joan Carles Valero, director de Relacions Institucionals de Bocento a Catalunya. Bona tarda, Joan Carles. També.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Manuel Milian Mestre. Molt bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Milian Mestres, perquè no el conegui, és historiador, és escriptor, expolític i un dels fundadors també del Partit Popular de fa molts anys ja, de quan hi havia don Manuel Fraguer Ibarne. Escolti, el senyor Milian Mestre acaba de publicar fa molt poques setmanes un llibre que es diu Els ponts trencats, on ell analitza les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya i ho fa doncs, des de molt enrere, pràcticament des de les acaballes del franquisme i pràcticament fins a l'actualitat. Vostè, senyor Milian Mestre, va ser polític, si no estic mal equivocat, fins l'any 2000 aproximadament, no? Va estar al Partit Popular.
Matemàticament,
l'any 2000.
L'any 2000 vaig plegar.
Doncs i amb aquest llibre vostè explica moltes coses, anècdotes, detalls de coses que ha viscut, en fi, converses que vostè ha tingut, doncs, que hi ha participat, i jo no sé si són políticament, en fi, incorrectes o que poden fer mal a algú, poden agradar o desagradar.
Mira, jo...
És un risc assumit amb un llibre així?
Totalment assumit.
Sí?
Totalment assumit.
Hi ha alguna cosa que he llegit? És d'aquelles coses que dius,
no, totalment assumit.
Si vols que ho llegeixi, que t'aclunga, eh?
Intencionadament assumit, però no t'hi diré per què. Perquè una de les coses que he fet ha sigut durant 15 anys callar. Jo no he dit res. He parlat molt, però no he dit res d'aquestes coses. I em les he guardades i bueno, en algun sopar, alguna cosa, sortien comentaris sobre els temes que surten al llibre. Però jo no havia fet mai una manifestació pública d'aquestes coses. I passats 15 anys, com que hi havia una acusació sobre mi de que jo era un criptopujolista i era un criptonacionalista, i això algun personatge que avui dia està al govern ho va abusar molt per fer-me fora de les llistes, jo vull demostrar que no tenia cap mena de criptomania ni tenia cap mena de possessió amagada ni intenció segona, i per tant, més pregat a la política, vaig anar a casa meva, vaig començar a treballar com a consultor d'empreses. M'ha anat molt, molt, molt bé, vaig tenir una sort tremenda, fins que vaig dir prou. Aleshores, què passa? Que i han passat 15 anys, jo crec que les coses són com són. I jo vaig tenir un percance molt greu, que va ser, em vaig quedar una nit sec, repentinament veient la televisió en un hotel de Madrid, i bueno, i allò em van dir els metges que s'havia acabat la meva vida i la meva carrera, s'havia acabat tot, a l'Hospital de Sant Pau. I m'ho han dit dos vegades, una junta de metges dos vegades. Jo sóc un rebel per naturalesa, vaig dir que no, jo faria camí, faria que volia. I llavors vaig agafar una periodista amiga meva amb un magnetofon i vaig començar a dictar-li coses. I ahir arrenca el llibre. Per això, els tres primers capítols o quatre estan dictats, estan transcrits i després els he revisat. Quan vaig recuperar la visió, vaig recuperar el 60%, que no s'ho expliquen encara els metges, vaig revisar tot el que aquesta periodista havia transcrit del que havien fet el magnetofon.
I tot després, correcte.
I després ja vaig anar escrivint jo mateix.
Quin era el motiu per perdre la visió?
Vaig tenir una estenosis a la caròtida del 70%. I se va escapar un fragment d'un coàgul, va pujar per amunt, i a més d'arribar a fer-me un ictus al cervell i matar-me, va entrar l'ull, i clar, va inundar l'ull i va fer una malesa.
Per tant, això va ser el mal menor.
Sí, clar.
Sí, clar. Sí.
Va ser el mal menor. Els metges van dir que va salvar la vida, això.
Déu-n'hi-do.
I clar, porto una medicació brutal, 15 pastilles al dia, una cosa tremenda, però me n'anaven a operar a vida o mort, i un gran metge, ho vaig dir, el doctor Montmany, que és el jefe d'internistes de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Montmany, que és de Sabadell, em va agafar i va dir, es va negar. Diu, és massa risc, jo no vull que corri aquest risc, per tant, anem a resoldre-ho, i jo me comprometo a resoldre-ho químicament. I la veritat és que m'ha fet un tractament que m'ha limpiat a 100% l'estenosis,
I ara té una visió correcta, no?
El 60%.
Bueno, està bé. Escolta una cosa, els ponts trencats. Vostè en el llibre parla de tres ponts, no? El pont de la transició, el pont de l'arribada de la tornada a Catalunya de Tarradellas, no? i el pont de, del Pacte del Majestic, si no m'equivoco, no?
Sí.
Aquest és l'últim, però ja fa molt del Pacte del Majestic, no? Vull dir, aquest va ser l'últim.
L'any 96.
Trencat.
L'any 96.
Fa falta un altre pont, ara.
Sí, clar,
seria,
no n'hi ha hagut cap.
No n'hi ha cap més.
No.
Quin pont podria ser ara?
Home, jo crec que ara, en aquest moment, el que faria falta és que hi hagués una persona disposta a fer d'intermediari i a buscar una solució. Jo crec que a Catalunya hi ha algunes persones capaces de fer aquest paper, i els coneixem tots.
Sí, quines?
Miquel Roca, un. Evidentment, Durant hauria pogut fer el paper, però Durant ja anava molt castigat i, per tant, s'havia cremat molt en els últims mesos o els últims anys a la política espanyola. Però hi ha una persona que és Miquel Roca, que podia fer aquest paper perfectament. I després jo també crec que hi ha una altra persona al que jo li tinc una gran confiança, perquè és un home extremadament seriós i extremadament rigorós en els seus plantejaments moderats i socialistes, que és el López Buñuel.
El notari.
Jo crec que són dues persones i dones per fer
tres.
Aquest
paper. Roca, Durant...
No, però si el Durant, Durant ja el
descarta.
El veig
no?
tocat per tot el que ja. Ha sigut l'última fase, no?
Això a una banda del pont, i l'altra banda del pont, aquí situa.
L'altra banda del pont, t'he de dir que jo no veig el Partit Popular en aquest moment persones predispostes a això.
El PSOE no? No hi veu tampoc?
El PSOE sí.
Sí.
El PSOE sí.
Aviam. Mullis amb algun nom del PSOE
del Partit Popular. Hi ha persones molt sensates. N'hi ha una, per mi, que és la més sensata de tots. I que és una llàstima, i vaig estar la nit que ell se va despedir dels periodistes del Congrés de Diputats en un sopar, bueno, un sopar que era de final d'any i de Nadal, Rubalcaba. Jo vaig veure la emoció dels periodistes en l'adiós que va fer Rubalcaba. Ho vaig veure, eh? No m'ho han contat, ho vaig veure a la cara, eh? Tothom se va lamentar de la marxa de Rubalcaba del Congrés. Jo crec que Rubalcaba és un estadista com la copa d'un pi, però extraordinari. I jo crec que Rubalcaba, la seva marxa, tal vegada va precipitar la renúncia del rei. Tal vegada, eh? I jo crec que Rubalcaba és una persona que, si un país fora com cal, de la mateixa manera que en un altre moment hagués aprofitat més a Fraga, en aquest moment aprofitaria més a Rubalcaba. Perquè, clar, un compare Rubalcaba i Pedro Sánchez, i no hi ha color.
Yeah. Tret de Rubalcaba, algú més dins del PSOE, i del PP vostè no va parlar ningú, vostè és un home que coneix molt bé el Partit Popular, escolti.
És que el PP té una postura equivocada, jo ho he dit fa temps, totalment equivocada.
Però avui hi haurà dins del Partit Popular que vostè vegi...
Hi ha persones que poden fer aquest paper, i jo te'n diré dos. Un és Margallo. Margallo entén bastant bé el problema català. Ell té molta vinculació a la Comunitat Valenciana i ell entén bastant bé el problema català. I ell, de fet, ha sigut el més elàstic, el més flexible, el que ha acceptat debats, per exemple, en Junqueras. Val? I una altra persona que allí, jo crec que és una de les persones més sensates i més equànims que és el Partit Popular i de més futur polític, és el ministre de Sanitat, Alfonso Alonso. Perquè és un personatge que té un gran per vindre si tot va normalment en el Partit Popular. Mai saps el que és normalitat al Partit Popular, perquè com és un partit absolutament vertical, el que està dalt decapita el qui no li agrada o el que sé que la veu.
No veu el senyor Mariano Rajoy en primera línia política? No,
jo crec que s'ha equivocat. És que Mariano s'ha equivocat molt.
Però és clar, senyor Emilià Mestre, parlar de que per una banda podria mediar el senyor Rubalcaba i per l'altre el senyor Miquel Roca, no és parlar molt, 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 molt del passat, un passat que ja està molt superat per generacions de polítics, més bons o més dolents, això no li discutiré, eh? Però és clar, m'està parlant de gent que han estat apartats de la política pels seus propis partits, sobretot el cas de Miquel Roca.
Jo te vaig dir una cosa. Miquel Roca va cometre un error descomunal quan va fer l'opció del Partit Reformista. I no és que ho dic jo, aquella tarda, a les 6 de la tarda, ell sortia de casa Tardells, el dia que va prendre la decisió, va anar a la Via Augusta i li va plantejar el tema al president Tardells.
Que paradoxalment li va anar molt bé a Convergència i Unió.
Sí. I aleshores Tardells va cridar, suposo la típica puteria del personatge, perquè era així, em va trucar i em diu: a les 6 te vull veure aquí. Em va dir per què. I a les 6 jo entrava per un ascensor i Miquel Roca baixava per l'altre. I entro i em diu: mira, Miquel Roca, quina mena contat. Diu: aspira a ser el cap de llista per fer de jefe de govern d'Espanya. Diu: jo, Miquel, he dit que alabo la seva bona voluntat i el seu valor. diu, però mai un català serà cap de govern. M'ha dit textualment així. I, bueno, em va explicar lo que, a part de lo que havíem parlat, etc. Jo crec, sincerament, que Miquel Roca és un tio que té un enorme, enorme contingent polític a l'espatlla. I jo no crec en les edats de les persones. Al contrari, crec que el juvenilisme polític portarà aquest país a un desastre. Penso al contrari, eh? És a dir, és tan complexa la situació actual que un tio jove que està dintre de la dinàmica de la situació actual no té capacitat d'extracció per sortir-se'n i veure tot el conjunt de la situació. I la gent més brillant i més intel·ligent que estic trobant els últims anys són gent gran. Ho sento molt, però aquesta generació no està madura. No està madura. Han sigut avantatjats en moltes coses, han tingut una gran preparació intel·lectual, probablement molt més que els polítics d'abans, intel·lectualment parlant, però no estan madurs. No tenen una visió completa de lo que és l'escenari polític i les seves possibilitats. Miquel Roca és una persona que ningú la pot discutir perquè ha demostrat ser un tio brillant i intel·ligent. Però clar, és un cas, és un nom que m'ho demanat, jo tampoc no haguera postulat, és un nom que m'ho demanat. És el mateix cas de López Buñol, de 70 anys, s'acaba de jubilar com a notari. Però clar, s'ho posat a pensar qui va aixecar a Europa després de la destrossa de la Segona Guerra Mundial? Un senyor de 75 anys, eh? Konrad Adenauer, eh? Quants anys tenia el senyor a l'inglès? Eh? El Winston Churchill. Eh? I els italians com van crear la democràcia cristiana? En gent veterana. Einaudi i companyia. No s'enganyeu. És a dir, la gent jove porta energia, però no porta sabidoria, eh? Perquè ve de l'experiència, la sabidoria, no dels llibres solament, eh? I això és la teoria d'Aristòtel i sobretot de Plató, no oblido mai.
Fer una combinació entre joventut i veterania, no?
Per això dic jo que marcar el pas de la política per generacions és un error, és la mescla de les generacions. I hi ha persones que són grans i que tenen una gran saviesa, quan jo vaig a dependre barbaritat de coses amb el Tarradellas. I Tarradellas tenia, quan va arribar aquí, tenia 72 anys. I a l'exili vaig veure com madurava aquest senyor, i a fora, quan arriba aquí, vaig veure el que va fer a la Generalitat, i quan va deixar i se'n va a casa de l'àvia Augusta, vaig passar moltíssimes hores en sopars parlant amb ell i veient coses. És clar, això és un tesor.
Per tant, amb Tarradellas els ponts no s'haurien trencat.
No tinc cap dubte que els ponts no s'haurien trencat, cap dubte. Hauria fet virgueries, hauria baixat una mica el to, hauria buscat la volta, era molt astut, era un pagès molt astut, Tarradellas. I clar, ara n'hi ha hagut un fixisme, una
posició... Tots els pagesos són astuts, eh, senyor Milan Mestres?
Generalment
sí, eh?
Sí, dimarts que ve, sí, en qüestió de 72 hores, sí, no? Pràcticament, comença un debat d'investidura, protagonitzat per dos joves, en aquest cas Pedro Sánchez, que es presenta per ser investit president, i amb un acord, amb un pacte, amb un altre jove, Albert Rivera. Li veu vostè possibilitats a aquests joves, o ja, segons la seva teoria, ja no tenen...
Jo crec... De la... No, la meva teoria no és de subvalorar els joves, eh? Cuidado, eh? Ja no he dit això, eh? Dic, jo no crec en que les generacions marquen el camí de la política, que és distint, eh? Marquen la base de la política, però no el lideratge de la política. Perquè, per exemple, una generació d'anivellament, majoritàriament, el 60% que sigui gent de menys de 45 anys, i te'n pots trobar un líder o un jefe de govern que en tingui 68 o 71. És a dir, això és el que estic dient jo.
Però Sánchez i Rivera no són aquests líders.
No, jo crec que Pedro Sánchez, jo tinc una opinió d'ell, ha estat molt hàbil, ha aprofitat d'una situació distinta a les conegudes fins ara, ha sigut molt oportunista, perquè ha vist l'escletxa i ha entrat i l'ha agafat, no ha sigut tan permeteu-me que diga, tan covard com Mariano Rajoy.
Covard? Ha estat covard?
Sí, per mi sí. És a dir, tu no pots renunciar a que has guanyat les eleccions. I per tant t'has de presentar. Que et fotran por o que te'l peguin.
No és tàctica, ai, això?
Eh?
No és tàctica el fet de...
No, serà molta tàctica, però a mi ha una portada tàctica amb Catalunya. A mi ha una portada tàctica a Catalunya, un incendi que no sabem com acabarà. Perquè ha sigut tàctica també, no intervenir, no dir res. Les lleis no arreglaran, els tribunals. Què vol dir que un tribunal hagi d'executar una sentència? Què vol dir això? És a dir, hi ha coses que jo no les puc comprendre de cap de les maneres, i jo crec que hi ha hagut un grandíssim error respecte a Catalunya, i això no m'ho trobarà del cap ningú, i conec el tema des de fa quasi 40 anys, eh? I està fent el treball dels ponts durant quasi 40 anys. I, per tant, sé que l'actitud de Mariano acabava com ha acabat, amb un incendi. I això no pot millorar ni siquiera la bona voluntat que pugui tenir Mariano a partir d'aquest moment, que suposo que la lliçó sí que l'ha de pres. Ara bé, la situació que aquí hi ha, jo crec que és una situació nova, en la qual jo veig una persona, jo crec que no està preparada, que és Pedro Sánchez, és una persona que ha estat brillant, és a dir, si ell té una limitació X del 50%, ell accepta el 55% de benefici, o el 60%, és a dir, per tant, xapó al senyor Pedro Sánchez, ha tingut una oportunitat i l'ha aprofitat, ha fet un paper polític que ell no l'hagués somniat mai, i en aquest moment ho està demostrant, que ell té capacitat per harmonitzar grups, persones, interessos i programes. I ha sigut el pacte que ha fet en Ciutadans. No oblides que Ciutadans és la marca blanca del PP, segons dia el senyor Pedro Sánchez de la Cambra Electoral. I al final, què ha fet? Sentar-se amb la marca blanca i fer un pacte, que és el que ha de fer un polític. Un polític de raça té que pactar hasta amb el diable, si convé. I t'ho diu un catòlic practicant. Per què? Perquè la societat és la societat. No és tu el que manes de la societat. La societat te mana a tu, una democràcia. Per tant, tu has de buscar els membres que et donen la societat i fer el cistell en els que t'han donat. Per això, dir, inhibir-te per fer una jugada virguera d'aquí un any o d'aquí mig any quan ha fracassat tothom, a mi això és un perill, me sembla un perill addicional tan gran que jo crec que un governant no pot fer mai. I ahir jo crec que s'ha comès un error històric per part del Partit Popular.
I ara està parlant d'una part d'aquest pacte PSOE entre Ciutadans, sí, del Sánchez, sí. No per la part del Rivera.
Del Rivera.
Rivera el veu... És un català, podia ser president com a delegat d'Espanya.
És jove.
Rivera és un tio jove. Rivera ha demostrat tenir un grau de maduresa notable.
De discurs?
No, notable. Ell ha sabut aprofitar les circumstàncies que l'han vingut d'una forma extraordinària. Ell no té estructura de partit. Ell no té ahí una musculatura forta per poder afrontar un partit. Ell no té implantació nacional. I de lo poc que té, ha tingut un rendiment del 150%.
És ell.
Val? Per tant, jo he de dir que aquest xicot ho ha fotut bé, i aquest xicot té una opció el dia de demà perquè ho ha acreditat bé, i sobretot ha acreditat una cosa, que el ser català no és antitètic en l'acceptació dels espanyols respecte a lo que és la governació d'Espanya i el problema de Catalunya, que ha sigut per mi trencar un motllo que el propi Taradellas me die, o digui, deia, us he contat ara a Miquel Roca, que mai un català arribaria a cap de govern.
Catalunya podia ser el polític de consens entre uns i altres?
Bueno, podria ser. Però
veu vostè, per exemple, vostè o no?
Sí, però sí? Per exemple, primer error que s'ha comès amb ell. Amb ell l'ataca molt fort el Partit Popular durant la campanya electoral. I a més de fer-se un amic, se m'ha fet un enemic o un adversari. Després Rivera reconduix la situació i té bones trobades amb Rajoy en la Moncloa i arriba a certs enteniments. Com veu que aquella via no progressa, busca la via que està progressant, que és la del PSOE, i el tio s'entén i fa renúncies, i estan els 5 punts de la seva reforma, són, jo, vamos, jo firmaria ara mateix sense dubtar-ho, eh? Vull dir, són sensats. I aleshores, clar, quan una persona ha demostrat aquesta gradualitat en el sentit comú aplicat a la política, jugant a les dues portes i creant una ambivalència o polivalència en un sentit d'un altre, a mi em penso que aquesta persona té acreditada una capacitat de gestió. No dic de governació, perquè no ha governat mai, però de gestió, sí. Per tant, jo crec que aquest xicot és una... d'alguna manera és una sorpresa.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Joan Carles Valero, Marcos Pardero, Joan Maria Claveguera, Salvador Guillermo, i el convidat d'avui, el senyor Manuel Milian Mestres, que ens està presentant el seu llibre Els ponts trencats, on analitza les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, doncs, bueno, des que ell està ficat en política fa molts i molts anys i té una visió, doncs, privilegiada del que ha passat, del que està passant i del que pot passar. Aviam, hem parlat una mica del llibre, de la política actual. El Salvador Guillermo, jo no sé si vol seguir pel món de la política o vol entrar pel món de l'economia, que és el que entén més, però bueno, aviam.
Manolo,
el que vulguis.
Manolo és un luxe de tindre'l, la seva sapiència en l'àmbit polític, i no me'n puc estar-hi de fer alguna qüestió amb aquest tema. I ho lligaria amb dos coses. Un, tenim un pacte del segon i el quart del... un PSOE que és el que ha tingut el pitjor resultat de la història, d'un candidat de Ciutadans que postulava a tindre una posició homogènia amb la resta, de ser una cosa de quatre que no era una cosa de 4, perquè de 125 a 40 hi ha hagut molta cosa, i per tant, i que ho han vengut a més com una segona transició. És a dir, han sabut tots dos que eren els perdedors capgirar i fer-lo com una operació d'èxit, no? I sembla que aquí els altres dos han fet números però no han fet política, i aquests han fet política i no han fet números. Com ho veus, Manolo, tot això?
Bueno, ho veig així. És a dir, ells han demostrat tenir la versatilitat que ha de tenir un polític. Ja, abans he dit que per ser un polític de veritat n'hi ha que estar dispost a assentar-se amb el dimoni i pactar amb el dimoni, o no pactar però assentar-se amb el dimoni. Tu no pots deixar de pactar o sentenciar una cosa com a impossible, eh? O ai que lío, si abans no t'has sentat, has aguantat ahir hores i hores, t'has avorrit com un ostre, etc. Quan has passat per aquest període, aleshores dius, escolta tu, no, això no va, no va, aquest senyor no serveix, eh? Però primer has de demostrar la teva capacitat i la teva suficiència per fer el que diu, lo que di Andreotti, un gran de culo de ferro.
Escolta, no ha trucat ningú per fitxar-lo com a assessor polític a vostè?
Bueno, per això,
amb el que t'està explicant avui a vostè aquí.
No, no m'he dedicat a altres coses que la política els últims anys.
I veus la gran coalició sempre quan sigui segones eleccions?
No, no, jo te vaig dir una cosa, jo crec que l'única sortida que té aquest país en aquest moment és la gran coalició.
Necessari canvi de candidats o amb els mateixos?
No, jo crec que la fórmula és la gran coalició.
Entre dos o tres partits?
Entre dos o tres. Entre dos o tres.
Això vol dir PSOE, PP i Ciutadans.
Exactament.
Podemos, senyor Belén Mestre?
Podemos té una quantitat
de part. Entre tres vol dir PSOE, PP i Ciutadans. Però dos vol dir PSOE i PP.
Anem a veure.
Veurem què passa d'aquí el dia 5.
Analiseu a fons els documents de Podemos. Jo he vingut tot el viatge ara de Madrid aquí, les 3 hores analitzant documents de Podemos, interns.
I s'ha espantat?
Home, molt. És clar, una cosa és el que
diuen... Com diu Carlos Herrera per salir corrent d'Espanya, no?
No, una cosa és el que diuen, l'altra cosa és el que ells pensen. Llegiu la tesi doctoral de Rejón? Claro. El golpe de estado democrático.
El golpe de estado democrático.
Sí, llegiu-la. Llegiu qui són els...
Això se pot descarregar d'internet?
No, sí, clar, ho trobareu. Llegiu qui són els... Qui són els ideòlegs...
Perquè aquí a Catalunya molta gent ha votat aquesta tropa, eh?
Llegiu qui són els ideòlegs que han marcat el fonament d'aquesta gent, que no són precisament gent insubstancial. Lenin està molt clar, i ells ho tenen molt clar en el tema de Lenin, eh? Ocupació del poder en aquelles fraccions que et deixin, però mai marxar enrere. I això ho estan perquè, bueno, és la fórmula que va plantejar el Pablo Iglesias, com va dir, vicepresidència del gobierno, ministro de interior, ministro de defensa, no sé què.
CNI,
és la fórmula.
Exacte.
És a dir, tenia molt clar...
Quota de poder.
Tenia molt clar on està el control del poder. No, ahí la gestió econòmica podria ser important, i l'elèctrica també, però el que és important és la informació. Per tant, CNI o Guàrdia Civil. Tenia molt clar. Segon, un altre esquema. Culturalment són gent que practica el gramscianisme. És el Gramsci. Jo ho veig claríssim, és el Gramsci. Si tu agafes a Gramsci, quan Gramsci diu tutto è política, no hi ha res aliè a la política. I ells ho estan fent. I ho estan fent molt bé. Per això estan arrasant a l'opinió pública. Hi ha tanta gent que inclús que ve del PP o del PSOE que els vota sense considerar més factors que la novetat de l'enfrontament. I la tercera, que és el que aquí quasi ningú coneix, busqueu les obres de La Clau, un senyor que es diu La Clau, un argentí que es diu La Clau, i allà trobareu tota la filosofia de Podemos, tota, però tota, eh? Que és l'hegemonia democràtica. És a dir, jo guanyo unes eleccions, però jo marco a partir d'aquest moment, jo marco el sistema democràtic, el canvio i canvio l'estat.
Això que és peronisme, chavisme...
Bueno, és una suma de... Bueno, és que, cuidao...
La suma de chavisme i peronisme...
Anem a veure, és una suma, però tinc present una cosa... Jo crec que aquí hem tingut una falla d'informació i que no ens hem fijat en aquesta gent. Aquesta gent ha estat donant classes a la universitat, a polítiques, i aquesta gent té un alt nivell de formació. Jo ho veig, té un alt nivell de formació. És gent que té una qualificació d'un punt de vista teòric molt, molt alt. És a dir, tornant bojos al Parlament a molts dels polítics actuals perquè té una preparació superior. Per tant, jo crec que en les anàlisis hi ha que ser molt just i dir exactament el que veus en la realitat, no allò que tu vols veure, no, el que veus. Aquesta gent està molt preparada en aquest sentit. Ara, és biaixada. Ja. I això ha de vacar en una direcció determinada. I aquesta direcció és la que a mi no me convenç. Però jo te dic en sèrio, si un analitza el que està passant en Iberoamèrica, trobarà molts exemples d'aquesta gent.
I dins d'aquest dibuix que fa vostè, Ada Colau, on la situaria?
Jo la veig molt perduda.
Molt perduda. Molt, no és un... Però era una amenaça per en Pablo Iglesias. Mira, vamos. No.
No es pot ni comparar. Pablo Iglesias és un tio preparat. T'agrada o no t'agrada el que diu, però és un tio preparat. És un tio bastant conseqüent. Per tant, segona part d'un polític. La política s'ha desgraciat en el dia que han vist que els polítics no eren coherents. Jo dic que el gran argument apodíctic perquè la gent te cregui és que tu siguis coherent. Sí, per mi la política té una cosa molt clara. Primer, capacitat de lideratge. I això és compromís. Això és jugar-te-la. Segon, ser coherent. Si te la jugues, fes allò que has dit que faràs. I la tercera és la quiescència de la gent. Quan la gent veu un tio que té lideratge, té idees i a més és coherent, la gent se li va darrere, eh?
Home, el lideratge la Colau en té aquí, eh? Barcelona.
Bueno, sí, clar, però té la preparació suficient? És una senyora capaç d'harmonitzar els interessos d'una gran ciutat moderna com Barcelona? És una persona que ha escollit uns equips acreditats per la seva pròpia capacitat tècnica? Ha tingut un criteri de selecció de persones amb un cert grau de capacitat i dignitat? I jo discutiria molts d'aquestes preguntes.
El conflicte que hem tingut ara amb el metro,
no, aquest és un més, però és que aquest conflicte
amb el turisme també, no?
El turisme s'ha equivocat. Aquest conflicte és un conflicte molt, molt, com te diré jo, molt patològic de l'esquerra. L'esquerra té un defecte, que és que la gent més d'esquerres, quan arriben al poder les esquerres, creuen que ells tenen tota la raó i que no es poden parapetar mai a la seva raó. Per tant, si jo faig una reivindicació, com són de los míos, me tienen que dar la reivindicació. ¿Vale? I això és el que la gent ha pensat amb Ada Colau. I Ada Colau s'ha trobat que en la patologia de l'esquerra, que l'han vingut a demanar una exigència, jo crec que pot ser desproporcionada, perquè a mi me compten nivells salarials i això és una mica desproporcionat la demanda. Què passa? Jo vull entrar en la qüestió, no fos de la qüestió, perquè tampoc el conec en suficiència. Però a ella li arriba una demanda. Fan la negociació corresponent. Se van saltant totes les negociadors i no fan cas a ningú. I arriba al final i ella se persona i diu, aquí estic jo, anem a negociar. I no volen negociar. ¿Val? ¿Per què? Perquè estàs en els vostres. I com nos va prohibir a nosaltres mejorar nostra pròpia situació? I aquest és el problema de l'esquerra. L'esquerra al final vol empresaris, vol gent de dretes, vol gent consistent que diu, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Y de aquí no pasamos. I aguanten la posició. Però clar, una persona que suposadament no aguanta la posició perquè és dels teus i després s'ha de parar i s'ha de frenar, el grau de cabrets que genera a partir d'aquest moment és enorme.
És considerable.
I això és el que ha passat.
Marcos, vinga.
Sí, volia tornar a l'inici quan parlava una mica de les figures de que podien fer intermediaris, no? I citava el senyor Roca, citava el senyor Duran,
López Burriol,
López Burriol també.
En Duran l'havia descartat una mica, deia que el Julio s'havia quedat...
Em creava l'expressió que n'havia citat el senyor Rigol, bàsicament perquè el senyor Joan Rigol, expresident del Parlament, perquè ell, de fet, va ser qui va fer una mica aquest paper abans de la consulta. Li faig dues preguntes. Una, sobre el senyor Rigol, si també valdria com a mitjancer en aquesta relació entre Catalunya i Espanya. I dos, sobre el seu partit, Unió Democràtica, el partit del senyor Rigol, qui ha de ser hereu a Catalunya d'Unió Democràtica, veient on està ara de nivells de representació?
Mira, jo tinc una certa relació, soc amic de Rigol, i el respecto. És un home bastant coherent i el respecto. Va haver un gran Rigol que va ser vicepresident del Senat. I davant d'aquest vicepresident del Senat, xapó. I hi ha hagut un Rigol equivocat, en la meva opinió, que ha sigut el que s'ha casat absolutament en l'independentisme. No era el seu paper. No era el seu paper. Ell era un paper de componedor. Ell era un home pont. O sigui, el Rigol és un home pont per la seva pròpia naturalesa. I en el pujolisme va fer de pont. Recordeu, en la cultura, no sé de coses.
Pacte la cultura.
No? I el Parlament va ser un bon president.
No, vas fer de pont. Aleshores, clar, quan tu dius que una persona que té unes característiques com aquestes tan destacades d'home pont, que ho malmet per posar-se a una part del riu i dir, jo ara estic aquí, El home pot estar traficant d'una part a l'altra, de passar per les, o per les passeres de pedra que hi ha per no mullar-te els peus, eh? O per la passarel·la, o per el que sigui, o lligat a una corda, com la tirolina, no? I saltant d'una part a l'altra. Un home pot té que estar molt lliure de compromisos i ha de jugar als interessos col·lectius exclusivament. Jo crec que ahir se m'ha equivocat el Rigol. Jo l'espero molt, eh? I crec que una persona que ha demostrat ser una persona capaç de fer enteniments i fer pactes. I la segona qüestió...
El futur d'Unió, per on passa?
El futur del lideratge de l'Unió.
Unió. Jo estic convençut de que Unió és el germen del futur gran partit moderat de Catalunya. I t'ho diré per què. Catalunya, no vull anar a Torres i Baixes, però Torres i Baixes ho dia, o serà cristiana o no serà, Catalunya té un component cristià almenys, i vaig a tirar molt per avall, 25%. Diu-me un partit que tingui una sòlida base d'un 25%. No hi ha cap a Catalunya. Pot ser en la seva època el suc havia sigut, però no hi ha cap. Els altres estan fraccionats. Aquí hi ha una part d'una Catalunya sentimental, emocional i d'un fonament cristià, que està desemparada, està orfe en aquest moment. I un gossi d'un orfe en política en aquest moment. Aleshores, aquesta orfandat la té que implementar algú. Convergència tenia molt d'aquest contingent. El Pujol marcava molt aquest territori. Clar, el que ara s'hagués desfet Convergència o s'hagués desintegrat en part, perquè la Unió s'ha anat pel seu compte, i que Unió s'hagués quedat fora de joc, jo crec que això marca una fita preocupant. Perquè hi ha una part de Catalunya que no està en comunió amb el conjunt de Catalunya, que és que estan desemparats i perduts. Entenc que això té un remei el dia que algú planteja una teoria del moderantisme català unit al catalanisme de veritat.
Mentre l'esquerra s'està reconstruint ara amb la figura d'Ada Colau, que malgrat les seves crítiques sobre la gestió que ha comentat, doncs està encapçalant un refer de l'esquerra, una esquerra doncs, bueno, que aglutini la manida de sigles que hi ha ara i que sigui una mica el referent que va significar el SUC en la seva època de la transició, no? O altres diuen el PSC 2.0, no? Però, bueno, o el SUC del segle XXI, no? Davant d'aquesta esquerra com revifa, no? L'esquerra amb Ada Colau i el seu lideratge, vostè veu a la dreta catalana possibilitats? Veu sortida? Veu la refundació de Convergència encapçalada per Mas?
Jo la veig perduda, la dreta catalana. La dreta catalana la veig perduda en aquest moment. A mi està buit, està orfe.
I què passa amb la burgesia catalana?
És que aquesta és una part de la raó. Aquí hi ha el suport social del centrodreta català està fent fallida. És a dir, aquí hi ha més contingent d'interessos al centrodreta i de presència econòmica a la política catalana que no s'ha fet present en aquesta última temporada.
Ha dimitit.
Ha renunciat i s'ha anat a salvar els seus patrimonis important-se els diners a fora legalment o bé ha anat a Andorra i ha entrat d'ell les bases de socials de les seves empreses. Sembla ser que hi ha unes 2.000 que últimament han emigrat a Andorra amb un contingent fiscal molt important per Andorra, o han marxat, moltes han realitzat el patrimoni i els quartos que han capitalitzat els han portat a la City de Londres per treballar amb els fons internacionals. Per tant, han entrat en la economia especulativa, que diu el president Pujol, i no en l'economia productiva. Per mi això és el primer problema de base. El segon problema de base és que s'han acovardit i no donen la cara. És a dir, en el llibre hi ha un capítol dedicat a l'any 80 a Foment, l'operació Foment. Jo vaig viure allò, i allà hi havia uns tios que se la van jugar, i hi havia una burgesia que se la va jugar, i van rascar la butxaca i van posar diners damunt la taula, i aquella gent va sortir amb una estratègia que vam crear, i aquesta estratègia va acabar triomfant, i aquesta estratègia va portar 23 anys de pujolisme. I clar, que la Catalunya de Jordi Pujol no era la Catalunya que ara estem veient trontollar. No vull entrar en la qüestió econòmica, ni de la família, no vull entrar en aquesta qüestió, perquè desviaria l'objectiu que jo crec que s'ha de tenir en l'anàlisi. Aquella Catalunya sabia el que volia, Pujol tenia molt clar el discurs, hi havia enteniments, i la prova està que jo vaig viure tres enteniments de Pujol, tres, i estan explicats en els tres ponts. Ja és casual que els tres ponts passen per Pujol. No sóc un criptopujolista, eh? Jo he declarat sempre lo que la meva amistat i la meva relació amb Pujol i la seva família, perquè van intervindre en un d'estos ponts. Per tant, que estic així dient, que home, que jo crec que esta burgesia, que va marcar una època determinada, que va ser molt brillant, i que va tenir una Catalunya pròspera, home, no s'hauria de malmetre. I ara han dimitit i han desaparegut. Clar, Partit Popular està quasi Norris, està trontollant, va perdent vots a la carrera. Convergència, jo no veig que la pugui refer Artur Mas, perquè s'ha mesclat massa, s'ha implicat massa en el que és l'independentisme, i jo crec que la part, la base fundamental de Convergència és la petita burgesia, és el botiguer, i és una part de la burgesia, i aquesta gent són moderats, no volen catalanisme a tope, però no volen una aventura d'aquest tipus. Unió s'ha de refer. Unió té una potencialitat important, però s'ha de refer. Espadaler posarà molt bona fe, jo crec que Espadaler és una bona persona i és un xicot honrat. Ara veurem si ell pot aixecar Unió, però clar, hi ha un contingent doctrinal detrás d'Unió i detrás de Pujol, que per mi és la base del que serà el futur del centre de català.
Per tant, veu una Catalunya d'esquerres en el futur?
Jo ara la veig decantada a l'esquerra.
Falta un líder a la dreta catalana, doncs.
Falta un líder.
Sí. I no veu vostè, no el vira vostè cap nom?
No el veig.
No el veu.
No el veig. Falta un líder. Però fa un líder ni idees, cuidao. Perquè estos líders postissos que apareixen i desapareixen, estos no són líders, eh? És a dir, per posar un exemple, que
el president Puigdemont, per exemple.
Bueno, no ho sé, ho ha de demostrar. Jo encara no li dono ni el descalifico ni ho ha de demostrar. Però, per exemple, el cas de Pedro Sánchez és un líder poc consistent, perquè és una façana. Una façana maca. I, però clar, obris la porta, ho he dit moltes vegades, no trobes el quarto de bany, no trobes la cuina, no trobes el menjador, no trobes el dormitori. Ostres, què és això? És un decorat, no és una casa. Aquest és el problema. Jo el que dic, líders amb idees i líders amb conviccions, que se la juguin.
Amic Milian, malgrat aquesta visió catastrofista...
No és catastrofista, no, realista.
Realista, no, molt diferent. Del moment actual... A veure, les perspectives de creixement econòmic de Catalunya i Espanya no són dolentes.
No.
Les d'Espanya són bones i les de Catalunya jo crec que són millors. I hi ha indicadors que diuen que aquí s'exporta més que mai, que amb exportacions Catalunya ha passat del 23 al 25%, són dades oficials. Escolti, per tant, no. Malgrat tot,
l'economia va per una banda i la política per una altra.
No ho deuen fer tan malament.
Com seríem sense problemes,
exacte,
no?
És el divorci de l'Itàlia. Jo quan era molt bé a Itàlia. Itàlia, el govern no pinta res. I l'economia tira. Quan el govern ha pintat, l'economia no ha tirat. No ha tirat. L'exemple d'Itàlia. Estem italianitzant la política a Catalunya. A Espanya, que no m'atreveixo a dir-ho. A Catalunya, evidentment. Per què? Perquè és una paradoxa. És a dir, Catalunya econòmicament està tirant. Està fent un creixement important. Estan revitalitzant certes exportacions. Estan millorant les tecnologies. És a dir, hi ha tota una inversió que van fent el manteniment i la millora. Hi ha capacitat.
El mobile ha tornat a tenir a batre rècords. 100 i pico de mil visitants.
Malgrat Colau.
Tot i la de Colau.
Això el que t'estic dient és que és una paradoxa molt gran. És admirable. Per tant, és el divorci a la italiana. És a dir, els polítics van per aquí i la realitat va per allà. Aquest és el problema. Això, la perspectiva de demà, si no hi ha daltabaixos, i un daltabaix pot ser la CUP, no s'enganyeu.
Aquests diuen que no s'ha de fer default amb Espanya.
Jo dic,
per aprovar els pressupostos.
Jo dic un daltabaix, pot ser la CUP. Si no hi ha un daltabaix d'aquest tipus, jo crec que Catalunya seguirà tirant. Això està clar que seguirà tirant. Aquí hi ha bons empresaris, hi ha una xarxa social d'assistència a l'empresariat que té consistència i hi ha gent preparada. I les universitats estan traient quadres i generacions noves molt preparats. La prova està aquí.
Sembla que Catalunya no necessiti govern, no?
No, és que en aquest moment està funcionant al marge del govern.
I la resta d'Espanya també.
És que en aquest moment estan funcionant al marge del govern. En Espanya comença a veure el mateix fenomen.
Clar.
Però clar, no és la força de Catalunya. No ens enganyem. Catalunya i el llevant espanyol està exportant el 42% de tota Espanya. El 42%. I on falla la política és en què, per no distraure-se en les coses que estan distraient en aquest moment sobre el procés, etc., no afronten les coses substancials, per exemple, el cinturó del Mediterrani.
El corredor, ah,
no, corredor, no, corredor, no, cinturó, sí. Perquè tinc la mania dels americans, el wealth, sí, sí. El sound wealth, encara faig en
líders dels americans. Vostè és una màquina de plantejar-nos preguntes contínuament i jo en tinc alguna al cap que abans ha parlat de la família Pujol i de Jordi Pujol Soleil. Vostè posaria la mà al foc pel senyor Jordi Pujol i Soleil per ell, com a president de Catalunya?
Anem a veure, jo del Pujol polític jo he conegut, jo posaria la mà. Del que he conegut, de les derivades que puguin haver en l'administració i beneficis col·laterals, no la poso perquè no ho sé. Però del Pujol polític, ja t'ho puc dir, jo he estat en reunions amb el Pujol polític, portant-li polítics de fora, per exemple, mexicans, i quedàvem bocabadats. És que no era usual. Escolta, un dia...
Va, però que ell no està embutxacant res.
No, jo no vull entrar aquí perquè no ho sé.
No, ell com a president.
No, jo no ho sé. Ja no vull entrar aquí perquè no ho sé.
Parla de l'acció política.
Jo parlo del polític.
La dimensió política.
Jo parlo del polític. Mira, un dia vaig organitzar aquí una reunió d'una gran empresa italiana, una multinacional italiana, Giacomini, que té tecnologia avançadíssima. Té tota la calefacció i refrigeració per hidrogen. Bueno, però el Giacomini, jo era conseller d'ells i assessor d'ells. I encara soc president de les companyies del Giacomini en Tenerife. Giacomini va venir aquí i va portar de tota Europa els seus delegats, invitats, representants i clients. I vam ocupar dos hotels i vam fer un gran show i tal i qual. Bueno, doncs, vam haver el sopar de la nit, després de tot el show i la promoció i tot el que va fer, el sopar de la nit, el Juan Carlos I. I aquell sopar, allà hi havia 500 o 600 persones de tota Europa. I el president Pujol va venir, va presidir el sopar, amb la família Giacomini al seu costat, i va intervenir. Jo vaig fer la presentació final dels discursos i el senyor Pujol va pujar al micro i van quedar tots bocabadats, perquè quan era una empresa italiana vas començar parlant en italià, després de parlar en italià hi havia francesos, vas començar a elaborar doctrina política que ell volia practicar i que està ensenyant en francès. Després va passar als anglesos i vas començar a explicar en anglès totes les projeccions de Catalunya política, el que pot ser aquesta comunitat, etc. Després va passar als alemans i va parlar amb l'alemà. I al final va acabar parlant en espanyol i finalment ho va tancar en català. La gent se va quedar parada. Se va quedar parada. I la família Giacomini, que jo tinc molta amistat amb ells, me diuen, ostres, que president teniu vosaltres. Yeah. Però qui és aquest tio?
És injust el que li està passant ara.
No, jo no dic si n'hi ha una causa, no és injust. Ara, si no hi ha una
causa, és a dir,
el balanç polític del president Pujol ha sigut un balanç extraordinari. I això no me n'agrada dir-ho, perquè l'he viscut. Jo vaig veure quan va començar a pactar amb Fraga a Londres, quan Fraga era l'ambaixador de Franco, no ho oblidem, com va passar després, quan Fraga ja era ministre de l'Interior i vicepresident del govern, que capitaneja la transició al sopar al restaurant José Luis de Chamartín, en Madrid, davant del camp del Bernabéu, on van fer un pacte, en el que Fraga se va comprometre a complir la penyora que li va posar Jordi Pujol, perquè ell va dir, diu, tu me tienes que apoyar y vosotros me tenéis que apoyar en la transición. Esto es muy duro, aquí hay gente que hay muchas resistencias, yo necesito apoyos sociales. Y le va dir, usted está dispuesto, en palabra de usted, está dispuesto usted a venir a mi lado y apoyarme públicamente en este proyecto de transición que le he explicado? Y Pujol va dir, sí. Un petit silenci, va dir, sí. Y Pujol va dir, pero tengo una condición que ponerle. Y la otra va a decir, dígamela. Y va a decir, yo quiero el estatuto de Núria. Y Fraga no va a tardar ni 20 segundos a decirle, hecho. ¿Vale? Estoy parlant 76, fe 4 meses que a mí me he enterrado a Franco, ¿eh?
Ya 40 años, ahora ¿vale? Fa 40 años.
¿Eh?
Ahora fa 40 años.
Mira tú, hecho, le va a decir. Claro, de allí va a surtir un enteniment. Y allò que ha funcionat. Però clar, va vindre la dimissió de, bueno, la caiguda, però no va ser dimissió, va ser forçada, d'Arias Navarro, i evidentment Fraga no va voler continuar a les ordres d'un penenne, com va dir a mi. Penenne. Que era el senyor Suárez.
Professor no numerari.
Un catedràtic no va amb un penenne. I clar, va dir que no volia continuar, i no va continuar. I va jugar la carrera política a escala nacional aquell dia. I ja ho conto en el llibre, perquè va ser una escena molt, molt dramàtica que vaig jugar jo a les 8 del matí amb ell. I però fixa't bé, el segon pont el torna a posar en marxa Jordi Pujol. I el torna a posar en marxa Jordi Pujol el dia que Suárez el crida per discutir el concepte que Pujol està empenyat en col·locar la Constitució amb Miquel Roca, que era el concepte nacionalitat. I aquell dia a mi me crida Otero Novas, ministre de la presidència, i me diu, Manolo, busca unos artículos de Pujol y de Roca o unas declaraciones donde se demuestra lo que entienden porque Suárez no sabe de derecho y no se ha enterado de lo que le van a imponer. Y bueno, yo vaig buscar i al cap de 3 hores el diari de Barcelona li vaig enviar la fotocòpia i el tio me conteste: és això el que buscava, vayamos a sopar. Mira que Miguel Roca va ser a soles ell i Suárez, vayamos a sopar. El dia següent el truco Otero no ha servido para nada.
Ja.
Han sacat el concepte de nacionalitat, col·locació evidentment de Roca i de Pujol. Claro, si en l'article 2 de la Constitució apareix nacionalidades i regions, està molt clara la distinció, està molt clar el que volem. I aquí dic un afegit que no escriu en llibre perquè això ho hauria de corregir en una pròxima edició. El president Pujol m'ha dit recentment, que m'ha cridat després d'haver llegit el llibre, m'ha dit: ahir t'equivoques. Diu: perquè jo no vaig tenir opció. A mi no m'han donat opció de discutir si tenien fiscalitat pròpia o no en tenien.
No li van donar aquesta oportunitat.
No. Per tant, a la llegenda negra,
Catalunya va optar per la política i els bascos per la finança.
I que jo cito la frase, i a mi me la diu Anasagasti. Resulta que Pujol un altre dia me diu: no, no és veritat. A mi em va cridar Adolfo Suárez per dinar amb ell. Vaig anar a dinar amb ell i em vaig trobar Adolfo Suárez i el general Gutiérrez de Mellado. Diu, i en el dinar me han dit: mira, Jordi, vamos a hacer un reparto de arreglos. Dice: los vascos, que son menos, dice, vamos a darles la solución de la vía fiscal.
El dinero.
¿Vale? Dice, y vosotros, que sois más y más potentes, os daremos la solución de la identidad nacional y de la cultura y la lengua. Y Pujol me dijo: ¿qué había de fer yo? Allí está un general. ¿Qué había de fer yo? Aceptar la propuesta. Yo, ¿por qué? Algo es algo y algo muy importante, pero evidentemente no es lo mateix el vasco. Por lo tanto, di carga lo que em va dir fa tres setmanes el president Pujol, discutint o no discutint, sinó aclarant aquest concepte, que és un concepte important. Aleshores, el segon pont s'ha construït sobre la Constitució, nacionalitat, per tant Catalunya ja queda preservada, i se remate, per mi és l'acte més i brillant de la transició, en l'operació Tarradellas, perquè així que s'ha trencat els esquemes. Va tornar Carrillo, va tornar la Passionària, va tornar Alberti, va tornar molta gent, però no van tenir poder, no van rascar poder, van aparèixer pel Congrés de Diputats i se'ns acabó. Però Tarradellas va tornar reconeixent-li la legitimitat històrica del president de la Generalitat i reconeixent el dret que tenia a recuperar la presidència de la Generalitat.
4 minuts per acabar el programa. Marcos, ràpidament.
Sí. Em puc estar de dir-li un comentari, una mica de broma, que no m'estranya que el considerin criptopujolista, que era més pujolista, vull dir que fa una defensa molt tancada sobre el que és... Sobre la política de Pujol i tal. Una pregunta que no em puc estar de fer-li, sabent que fa poques setmanes vist amb el president Pujol. Vostè creu que la seva conversió a l'independentisme de Pujol és tàctica o és una transformació, una conversió sincera per part de Pujol?
Jo crec que Pujol és un home que estima Espanya de veritat. Jo ho he cregut sempre i a mi m'ho ha demostrat. Ell coneix Espanya, pam a pam, m'ha demostrat. El problema de Pujol és que Pujol tenia una expectativa de que Catalunya tindria més gran reconeixement. I aquest més gran reconeixement l'ha anat frustrant d'una forma sistemàtica. El tercer pont és una iniciativa absoluta de Pujol, que la fa 5 o 6 mesos abans de que caigui Felipe González i me la fa a mi en una reunió del que jo tenia periòdicament amb ella, que no s'entraia ningú, a la Generalitat. I a mi m'ha desautoritzat anar, i ahí està el principi de la meva finiquito de la política, perquè considero que el vaig desobeir, i Pujol m'ha dit: si t'has desautoritzat és igual, tu vens aquí al meu despatx i parlem-ne. I vaig anar i me va dictar ella l'informe que jo feia un rapport després de les reunions, rapports que estiguin tots arxivats, i que van ser la base després per discutir el pacte del Majestic. Bueno, doncs, ahir me diu: primer, avisa el teu partit que Felipe González s'ha acabat. Diu, i me va dictar ell, Diu, i dis que nosaltres ja no farem en cap moment un apoio a Felipe González perquè el pressupost que ve ara ja no el votarem. Miquel Roca té les instruccions meves de no votar-lo. Per tant, com veníem d'una prolongació del pressupost de l'any anterior, dues prolongacions era nefast i per tant era dissolució de les Corts. Punt 2. Dir-li als teus de que jo vull pactar amb ells. Això ho diu 4 o 5 mesos abans de caure Felipe González. Per tant, fixa't si anava estructurada la idea de lo que ell volia. Arriba el moment, Aznar trau una majoria insuficient i llavors la necessitat crea l'òrgano. Aznar s'agafa a lo que a mi m'havia prohibit que fera. I entonces agafa els papers, me crida el rato, me diu, dona'm tots els informes, i vaig tornar a fer una carpeta amb tots els informes fotocopiats. I amb això va començar el pacte del Majestic. Què va passar? Que la iniciativa va ser de Pujol. I ho diu ahir, abans de caure Felipe González. Jo vull pactar amb vosaltres, ho ha dit així de clar. Per tant, aquest pacte del Majestic va ser, per mi, va ser la consolidació d'una obra política de Pujol molt intel·ligent, políticament parlant molt intel·ligent, que va portar la millor governança d'Espanya. I és el quatrienni més brillant de la història d'Espanya contemporània o després de la transició. I això fa que el senyor Aznar té un èxit brutal l'any 2000, renta d'aquest govern tan brillant dels 4 anys, on els catalans tenien l'ull posat i vigilant. No van participar directament, perquè ell no va voler acceptar que Roca o Duran entraran al govern. Però jo crec que és un error de Pujol. Ara faig un subratllat. És un error de Pujol. I ahir pot vindre part del divorci de Catalunya i Espanya. Si haguem vist catalans al govern, tenim presència, i tenim presència molt potenciada, al millor ho trobarà en els cantants.
La dinamitat, per ser bon, és culpa d'Aznar,
també. Aznar, se'l carrega automàticament. Quan veu la majoria absoluta, diu, per què necessito jo això? Clar. I que conste
les xapes
i que conste, les xapes. I que conste que el dia abans de tancar la llista per les eleccions a mi m'he cridat Rodrigo Rato al Ministeri d'Economia a la Castellana i me diu, me dona instruccions i me diu torna a Barcelona a cridar a les 4 de la tarda, torna a Barcelona esta tarda, ves a sopar amb els seus amics Pujol i planteja un pacte de cavallers. S'han portat molt bé Convergència amb nosaltres, han sigut 4 anys d'una concomitància notable i de grans efectes. Nosaltres, que tenim majoria absoluta, perquè tenim les enquestes, nosaltres els reconeixerem. El que ells han fet per nosaltres, donar-los opció de compartir amb nosaltres el govern.
I nosaltres hem de posar el punt i final, senyor Vilamestre, perquè no hi ha més temps, són quasi bé les 2 del migdia i s'acaba el conversa d'aquest dissabte. Ha estat un plaer escoltar-lo, perquè dona gust una persona amb el bagatge polític que vostè té. Gràcies, recomano aquest llibre, Els ponts trencats, on el senyor Vilamestre doncs desgrana la història de la política catalana i espanyola des del franquisme, acabés del franquisme i fins a l'actualitat. Gràcies, bona tarda i moltíssimes gràcies, senyor Vilamestre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan Maria Claveguera, Marcos Pardeiro, Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, bona tarda, bon cap de setmana, fins dissabte que ve, adeu-siau.
Adeu. Adeu.